Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Pau Rovira. El govern espanyol diu ara que encara hi ha marge per negociar l'ampliació del Prat. En una entrevista a El Periódico, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, diu que encara hi ha 20 dies de marge per arribar a un acord que, en tot cas, s'hauria de tancar abans del Consell de Ministres de final de mes, que ha d'aprovar el document de reordenació aeroportuària. Per reconduir la situació, la ministra demana que el mateix president de la Generalitat accepti i ratifiqui l'acord a què es va arribar el 2 d'agost. Si és així, es compromet a mantenir els termes del pacte per ampliar l'aeroport de Barcelona, minimitzant l'impacte ecològic i l'efecte sobre la llacuna de la Ricarda. Abans d'aquest anunci, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat del risc que la Comissió Europea no aprovi el Pla d'Aena pel seu impacte ambiental i ha defensat que hi ha altres maneres de millorar l'aeroport.
Si això hagués tirat endavant i la Comissió Europea hagués dit miri, és que no es pot tocar aquest espai, vol dir que s'ha de renunciar a la millora de l'aeroport del Prat? No. S'haguessin buscat alternatives i les buscarem i les hem de tenir sobre la taula. En la gestió, una millor gestió i, evidentment, aquí hi ha possibilitats que hem de treballar, que hem de fer el que no ha fet el gestor, el que no ha fet el govern espanyol durant tots aquests anys, que és treballar per les alternatives, ho farem des de Catalunya.
Repassem ara altres informacions en format més breu. Precisament, Pere Aragonès demana a tots els catalans que defensin el referèndum perquè és l'única opció que permeta independentistes i no independentistes sortir a guanyar. Ho ha dit en el discurs institucional a motiu de la diada que se celebra enmig de les enganxades entre els socis de govern per la taula de diàleg i el malestar amb Pedro Sánchez per l'aeroport. Comissions Obreres dona per esgotada la negociació entre el Ministeri de Treball i els agents socials sobre el salari mínim. El líder del sindicat, Unai Sordo, ha exposat les condicions que exigeixen per signar un acord.
La negociación no da más de sí, le toca al gobierno definirse, la pelota está en su tejado, si quieren un acuerdo con los sindicatos, tiene que pasar por esa subida del 2021, pero el compromiso inequívoco de los 1.000 euros en el año 2022.
La Moncloa manté que la pujada del salari mínim és imminent i no descarta que sigui retroactiva a partir de setembre, tot i que l'acord arribi més tard. La negociació que comença la setmana que ve és la que ha de permetre allargar els ERTOs que s'acaben a finals d'aquest mes. Cop judicial a Apple. El fabricant d'iPhone haurà de possibilitar als usuaris comprar aplicacions no solament a través de la seva botiga App Store, com fins ara. Així ho ha decidit una jutgessa federal dels Estats Units que ha prohibit a Apple l'exclusivitat dels sistemes de pagament en les compres. I els Mossos denuncien penalment tres joves conductors que el cap de setmana passat van participar en una concentració de cotxes trucats en un polígon industrial de Rubí, al Vallès Occidental. Les tres persones denunciades, tres homes d'entre 21 i 24 anys, conduïen de forma temerària fent virolles entre els assistents a la concentració i els posaven en perill. Un dels conductors no tenia carnet de conduir.
There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
I hoped would develop in the viewer the idea that we might look at one another with more empathy.
Aquest és Ben Affleck, guionista, actor i productor de El Último Duelo, l'última gran estrena de la Mostra de Venècia d'enguany. I ara, als esports. Aquest cap de setmana es reprèn la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Amb el Sevilla-Barça posposat, l'Espanyol rebrà diumenge l'Atlètic de Madrid amb la baixa de Sergi Gómez per sanció. A més, Vicente Moreno ha anticipat més absències i jugadors blanquiblaus dubtosos.
Altres jugadors en molèsties, en típiques molèsties, que fins a última hora no saps si vas a poder comptar en ells. Algun jugador més que sí tenim ja descartat de cara al partit per alguns problemes.
Els clubs catalans de l'Eurolliga d'hoquei patins i també els més importants de Portugal, Itàlia i França han renunciat a ser presents en el sorteig de les competicions europees d'aquest dissabte. La raó són les discrepàncies pel que fa al sistema de competició. I a l'NBA, des dels principals mitjans dels Estats Units, es dona per fet el traspàs de Marc Gasol de Los Angeles cap a Memphis. La intenció és que els Grizzlies acabin rescindint el contracte del pivot perquè pugui tornar a casa nostra. A la segona divisió de futbol, el Girona també juga jugarà diumenge quan visitarà el Màlaga amb la baixa de Juncà lesionat. En canvi, Bueno ha entrenat tota la setmana amb el grup després d'operar-se al menisc al juliol i aquest dissabte pot entrar en la llista de convocats. A l'Open dels Estats Units de tennis, Daniil Medvedev s'ha classificat per a la final en superar en 3 sets a Félix Auger alias Sim en les semifinals. L'altra semifinal, que acaba de començar, enfronta Novak Djokovic amb Alexander Zverev.
Fins aquí les notícies.
Es pot ser subversiva i santa? O totes les dones pietoses de l'Església des de temps immemorials han hagut de representar un ideal de patiment, humilitat i sobretot de virginitat?
Les dones i els dies.
Quin paper hi ha tingut la castedat? I per què a dia d'avui encara se'n parla? És una construcció social o és que existeix la virginitat?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dissabte, a Les dones i els dies, a la 1 de la matinada, fem el programa més tard de l'habitual.
Aquesta setmana, una hora més tard, la matinada de dissabte a diumenge, a la 1.
Però no ens quedem per vestir sants.
Maldito puerco degenerado. Hijo puta.
¡Silencio!
Seguim a la finestra indiscreta.
El Covid no perdona, 72 anys. Un dels cantants i guitarrista de la banda Black Oak Arkansas, que va començar el 63 i ara se'ns amora el 72, com deia fa un moment. Només queden dos dels originals, purets meus, van protagonitzar un documental que es deia Jim Dandy to the Rescue, a film by Joy Skidmore. I a més, han sonat en pel·lícules com Heads, Corre, Ronnie Corre, i una curiosa pel·lícula que es deia Movida del 76... que vagi sonant al llarg de la segona hora del programa. I, curiosament, hi ha una carta del Miguel que parla d'aquesta pel·lícula, però en relació amb concurs. Ah. Perquè diu, resposta a la segona pregunta de la setmana passada. A la pel·li del 93, Dazed and Confused, de Linklater, aquí traduïda com Movida del 76, surt la cançó No More Mr. Nice Guy, d'Alice Cooper, i dos dels seus actors, la Mila Jovovich i Shawn Andrews, es van casar a Las Vegas. Mila tenia 16 anys i la mare va anul·lar el casament un mes i 20 dies després. I què coi té això que veure amb el concurs? Estic flipant.
Bueno, nada.
No, no More Mr. Nice Guy, Alice Cooper, sí, una miqueta. I ara explicarem per què.
Sí, perquè ha arribat el moment de començar la segona part del programa. Amigues i amics, aquí ens teniu encara una hora amb vosaltres. Després vindrà l'audiovisual en Mikis Theodorakis. I ja ho sabeu, per concursar a la finestra, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. Tornarem a tenir premi de final de temporada. Aquells que acumulin més punts, el que guanyi de tota la temporada, hi haurà un superpremi que encara no sabem quin serà, però hi serà. I de moment, entre setmana, continuem regalant a una de les persones que encertin els tres regals més anacrònics que es poden somiar en aquesta vida actual. És a dir, un CD que ja no vol ningú, un DVD que ja no vol ningú i un llibre que ja no vol ningú. Doncs, participant, identificant la pel·lícula sorpresa, I a continuació, a més responent, no és indispensable, per tenir més punts, sí, una altra pregunta que fem. Per tant, atents a l'orella. Què ens vas proposar la setmana passada, Alfons?
Doncs, concretament, bé, molt fàcil, Núria? Perquè
a veure.
És que la pista ho portava implícit, ja
sí,
veuràs.
Sí, sí, creu-t'ho.
El tall, potser no tant, sonava així.
El secreto sísmico del transbordador es por sí. La conexió entre George Bush i Oliver Stone.
És su portavoz. Tenia razón, ¿verdad?
No sé qué ser, pero sé que es importante.
El tall ja ha sonat, per tant, de la pel·lícula. Aquesta és la música, atents. Que a mi m'agrada molt, però la gent... No sé si la tenen clara en el cap, no sé.
En aquell moment sí que va sonar molt, l'any 97 concretament, perquè la pista deia, Núria, vam acabar la temporada l'any 85 i tornem l'any 97. Amb un home molt famós, tot i que no tenia rostre, i una fada de Hollywood Boulevard, sota l'atenta mirada d'un capità, o era un professor. Bé, molt fàcil. Vam acabar la temporada l'any 85 amb Lady Halcón, perquè s'havia mort el Richard Donner. Doncs què va fer Richard Donner el 97? Conspiración, aquella pel·lícula amb l'home sense rostre, Mel Gibson, El hombre sin rostro, una fada de Hollywood Boulevard, és a dir, Hook, Pretty Woman, Julia Roberts, i sota l'atenta mirada d'un capità, el capità Picard de Star Trek, o era un professor, Professor X de X-Men, Patrick Stewart.
Mare de Déu, senyor, per sort que la música està claríssima. I escolta, has tingut 31 encerts del títol de la pel·lícula Enigma aquesta setmana.
Hi ha 31 herois.
31. Sí, sí. I de l'1 al 31, ara la Núria ens dirà qui s'emporta aquest triple premi aquesta setmana tan anacrònic. Un CD, un DVD i un llibre.
El 27.
El número 27, senyores i senyors, es diu... Israel Baguer. Molt bé, ets el primer de la temporada. Felicitats, Israel. I a continuar insistint, a continuar jugant. Però alerta, perquè, clar, qui encerta el títol, 2 punts. Però qui respon a la pregunta, a més, 3. I això és important, eh?
La pregunta era, amb el lema de No More Mr. Nice Guy, com la cançó d'Alice Cooper, va néixer un nou projecte entre dos dels membres més rellevants d'aquesta pel·lícula. Bé, 2 anys més tard de Conspiración va arribar Payback, pel·lícula que va dirigir el Brian Helgeland, que era el guionista de Conspiración, amb Mel Gibson de protagonista. A la portada... El lema era No More Mr. Nice Guy.
Doncs, amics, no era arma letal, no era Father's Day...
Però
no era...
algú ha encertat o no?
Sí,
no m'espanyo. No,
sí, però alguns no, alguns no. I ja està, ja hem fet el primer concurs de temporada. I ara presentem el nou concurs. Teniu una setmana per donar la resposta correcta de quina és aquesta pel·lícula.
Sigue. Trágatelas. Más. Trágalas, maldito puerco.
No és El exorcista.
No.
A veure,
el tall ha entrat una mica mossegat, no? Gairebé, que podem dir. Diu, tràgate ses piedres. Bé, és una escena que jo recordo quan la vaig veure de petit, em va impactar moltíssim, perquè a un senyor que li fan menjar piedres. Però té un sentit. Té un sentit si penseu en el títol original de la pel·lícula, eh? El tema piedres és important. Bé, pistes. Una banda sonora, l'estem sentint, Núria. És maca, eh? Escolta una miqueta. Bé, una banda sonora molt per sobre de la qualitat de la pel·lícula.
Cert.
Compositor, jo crec que no sabia un compositor
fent,
il·lustre,
no?
On s'estava ficant. Otrora, un clàssic del cinema i un clàssic director. La clau està en l'any 1950, en els dos casos. Però quan passes pel filtre de la doble G, tot perd la raó de ser.
Uau, no sé.
Ni idea.
Però,
no et preocupis, Núria.
Impossible. A veure, puja la música, que al final és el que la gent identificarà.
Ah,
Teniu clara la pel·lícula? Doncs correu, envieu la resposta a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr per guanyar el triple premi i apuntar dos punts, que si voleu que siguin tres també heu de respondre això.
Tant volien assemblar-se al gran circ del moment, circ, que fins i tot van robar a un dels seus nans més il·lustres.
Ma mare, que t'ha parit.
Ni idea. Però d'on t'ho treus, tot això?
Ara, quan tanquem el micro, t'ho explico.
Oh, vale, vale.
Qué fuerte. Pobres bueno, perdoneu-nos.
No podré concursar, eh?
Disfruteu. Teniu 7 dies per encertar aquestes propostes endimoniades de l'Alfons. Llesta, gateta?
Yes.
Sí? Doncs endavant. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Quants gatets porta la gateta?
6 gatets.
6 gatets? Mare meva, moltes notícies, eh?
Comencem amb la notícia més curiosa de la setmana, i és que Marhal Mil decideix posar...
Mark Hamill.
Decideix posar a Twitter només el seu nom i cognom. I quants tuits i retuits aconsegueix?
Doncs milers. De fet, és una proposta d'un dels seus seguidors. Diu, per què no tuiteges només el teu nom a veure què passa? I, evidentment, 300.000 likes. Vull dir que el viatge serà com Gerard Piqué.
I, a més, li paguen, com el Piqué.
Serà com Piqué. Li pagaran per respirar.
Quins gats! What's new, pussycat?
La nova pel·lícula de James Bond, com deia l'Alfons, encara no s'ha estrenat, però...
Està al caure, no?
Però els retocs són constants. Per què? Què estan fent?
No, perquè tenen un problema. És una pel·lícula que està rodada gairebé fa 3 anys. I què passa, Núria? Que tot el product placement, és a dir, totes les marques que paguen per sortir a la pel·lícula de James Bond, algunes, els productes han quedat desfassats, cosa així. Total, que la pel·lícula l'estan remuntant i actualitzant digitalment, constantment, fins al dia que s'estrena.
Tenen que posar unes mascaretes.
Sí, sí, sí.
Vaja. Ostres, no diguis, va. What's new,
pussycat? Sou fans de la sèrie 24 hores?
No.
Jo sí.
Ah, sí?
Sí?
Doncs...
Jo també.
Núria, felicitats, perquè per enèsima vegada torna! Sí.
Què vols dir?
Pues, doncs
24 hores després.
No? Bé, és el que deien. Si tothom fes cas a Kiefer Sutherland, la sèrie es diria 12.
Ah, és aquella!
Sí.
Ui, mare meva!
Sí,
és boníssima.
Sí, sí. Home,
és boníssima, però també és veritat que ja ha tornat 2 vegades.
Sí, torna altra vegada. Però sí,
sembla ser.
Que ja no podrà córrer, no?
Endavant! What's new, pussycat?
Entrem en l'apartat de curiositats. Salma Hayek va fer 55 anys fa poquet i la seva amiga, Angelina Jolie, per celebrar-lo, li va estampar un pastís en tota la cara. Amb amics així... Qui vol enemics, al fons?
Està gravat, ho podeu trobar per internet, perquè devien estar rodant The Eternals, que és aquesta pel·lícula on han coincidit, i jo pensava, per què Salma Hayek celebra l'aniversari amb Angelina Jolie i li enclasta el pastís a la cara, eh?
Però va de conya!
No!
Era un odio!
No, divertit!
Ah, era divertit?
Home,
a mi em fan això i t'asseguro que, en fi, bueno... What's new, pussycat?
I Bob Odenkirk ja torna a rodar després de l'infart que va patir fa unes setmanes.
Per tant, fans de Better Call Saul, estigueu tranquils, que de moment la darrera temporada segueix en marxa i li desitgem que aguanti
el
màxim possible. What's new,
pussycat? I el nostre estimat Hugh Jackman se li ha mort el pare. Ell, elegant com pocs, ha agraït tot el suport amb un missatge a Twitter brindant pel seu pare.
Amb una copa de martini dient... amb classe, moltíssimes gràcies a tots. Em cau tan bé, Hugh Jackman.
No és que no és un dels actors i persones més elegant de tots.
Sí.
Bueno, depèn, de vegades fa de cowboy brutot, també. Vull dir, no,
però és elegant, és una persona...
Com a persona estic amb la Sílvia. Com
que
a persona,
sí!
Ai, Uri, sí. No!
Per l'amor de Déu. Bé, ja està...
Marxo. Abans de marxar, ja saps que t'estimo. Després ja t'explicaré per què.
On és Tom Cruise aquesta setmana?
No, avui ha fet vaga, Tom Cruise.
Ai,
ha fet vaga.
Han mort a Tom Cruise.
Los muertitos de Gurina.
Va ser finalista als Premis Emmy, moltes vegades no va guanyar mai, i és encara finalista per aquesta sèrie, Lovecraft Country, Territorio Lovecraft, però s'ha mort, i si guanya serà a posteriori.
Bueno, muy Lovecraft.
Sí, com sí, sí. El Chadwick Boseman, que al final no va ser premiat. El Michael Kenneth Williams, no?
Efectivament, 54 anys, d'una sobredosi, del Bronx.
La veritat és que una de les estrelles televisives que estava més en solfa els darrers anys, des de The Wire, i sobretot el paper que feia a Boardwalk Empire amb l'Steve Buscemi, era espectacular. I ara aquesta darrera, però bé...
Era molt bo, eh?
Sí, 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 sí. I ens havíem acostumat molt a la seva presència els darrers anys. A mi m'ha sabut molt de greu, la veritat.
Jo recordaré que, a més, va començar com a ballarí dels espectacles musicals de Madonna i de George Michael, o sigui que... S'ha de ser pacient, eh? Sí, sí. Perquè canya segur que li donaven, eh?
54 anys només?
Sí, 54 Uau. Anys, eh? Avui portem un dia, eh?
Portem un dia, bueno, realment bastant dur, eh?
I ja ens ha mort aquesta setmana Ángel Valverde, Rodolfo Vilches, Ignacio, Fernando Luján, l'actor del Complot dels Anells de Taranyina, la Febre d'Or, finalista al Fotogrames de Plata, 64 anys, Jordi Rebellón.
Jo sóc molt fan del Jordi Rebellón per oferir-nos tantes hores d'entreteniment al teatre, a la petita pantalla, perquè vas venir aquí un cop a fer una entrevista a un programa, es deia Tot és molt confús, aleshores jo estava allà i va ser de les més divertides, i perquè, a més, ara ets escriptor. De què es fan Jordi Rebellón al món del cinema?
Al cinema, jo sóc fan molt de les pel·lícules antigues. I són les que més m'agrada. Després hi ha algunes pel·lícules no tan antigues, però, per exemple, jo sóc un gran fan d'Espartaco, em sembla un pel·lículon que si t'hi fixes, és tan difícil de fer allò, vull dir, dels mitjans que... I a més, amb filosofia, una pel·lícula d'aventures de gladiadors, però que té una filosofia en tota la pel·lícula, no? I jo em declaro fan de les pel·lícules antigues.
¿Y qué quieres que seamos?
Gladiadores. Un ejército de gladiadores. Nunca se vio un ejército igual. Un buen gladiador vale por dos soldados romanos.
Vencimos a nuestros guardianes, pero un ejército romano es diferente. No luchan como nosotros.
Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos.
Doncs aquest actor també va començar el Piccolo de Milà com el Franco Razziosi, però uns anys després... Va començar com a mecànic de cotxes, que és el que feia al començament de la pel·lícula que tenia aquesta banda sonora.
Oui. Le moteur cliquette encore un peu à froid, mais c'est normal.
Ha mort als 84 anys l'home que no cantava això perquè estava doblat per José Bartel, però que cantava amb Catherine Deneuve, que estava doblada per una cantant. A quina pel·lícula, Núria?
Los Paraguas.
Los Paraguas, de Cherbourg, de Jacques Demy. I ell era Nino Castelnuovo. Com diu el Figueres, era guapet i simpàtic.
Oye, però... el Figueres el devia conèixer, no? Perquè
el va conèixer,
quan va
sí, sí.
A Barcelona, segurament, no?
Sí, sí. Bé, va sortir a El Paciente Inglés, va sortir... alguna... va sortir a una pel·lícula de Francesc Betriu.
Sí, vida,
una sèrie de televisió...
Vida privada.
Vida privada.
Pots dir que segurament en aquell moment el Figueres segur que
devia aprofitar. Ostres, Nino Castelnuovo!
Clar, sí,
corre,
sí.
corre. Ha mort el protagonista dels Paraigües a Cherbourg, considerant que Catherine Deneuve va fer La sirena del Mississippi amb Belmondo i Els paraigües de Cherbourg amb Nino Castelnuovo.
Ai, pobreta.
I si li han mort amb dos dies de diferència, jo d'ella
començaria... Una vela, no?
Fem una mica de guija, no?
Deux ans, non, je ne pourrais pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout. Un souvenir qui nous aidera à vivre.
Ara és quan venen i ens diuen a quin rotllo les pel·lícules musicals i per què canten.
Oh, sí, però aquesta que la tornin a veure.
Hi havia un senyor, als Lluns d'Entrecito vaig posar, quan vaig parlar de Jacques Demy, una entrevista que li van fer a la televisió musical, i van dir, vostè com va al restaurant, demana els plats cantant? I el Demy va dir, sí, sí que ho faig. Diu, jo no. Dic, pues, pitjor per tu. Pitjor per tu.
Tot això que perds.
Tant de bo poguéssim cantar quan demanem el menú del restaurant. Quin cant!
canvi, Uri! Quin canvi! Com ens ha canviat el Nino Castelnuovo per Ricky Lee Reynolds i els Black Oak Arkansas! Bueno, tot això perquè hem de continuar fent coses com, per exemple, recomanar alguna pel·lícula més, com sí. Una que ara ocuparà uns minuts del programa, que es diu Con quién viajas, i que tothom me n'havia parlat molt bé, i he de dir que, bueno...
Que a ell no li ha fet tanta gràcia.
No m'ha fet tanta gràcia.
Jo m'ha fet tan poca que no l'he vist.
Oh. Doncs jo... Mira, va, jo he de dir el contrari. Em feia mandra, és a dir, veia el plantejament, veia les portades, tal, i pensava, ui, ui, ui. I mira, em va sorprendre, m'ho vaig passar bé una estona. Sí?
Bueno, és una pel·lícula que passa dins d'un cotxe i només hi ha quatre personatges. Salva Reina, Anna Polvorosa, Paul Monen i Andrea Dupo. Bueno, es reuneixen per fer un viatge i per estar
no
un dia pasta.
No es coneixen, és un blabla.
Clar, clar, és un blabla. Sí, aquestes coses que jo no faria mai, aquí s'hi havia acut. Per anar a Cieza. A Cieza.
Cieza.
A Múrcia. Sentim cançons de Los Brincos pel camí.
Los Brincos, és veritat.
Bueno, jo la vaig a veure, mira.
Sí, clar. Bueno, escolta, qui tenies l'entrevista?
A tothom que has dit, menys l'Anna Polvorosa.
Mira per on. Mira per on. L'Anna Polvorosa, que és la més llista de tots, amb diferència.
Això és veritat. Però,
¿con quién viajas? Con el cine español.
¿Cuántos vamos a hacer al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación.
Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos, o no lo he hecho, yo no sé qué he liado. Sois tres, somos cuatro. No sé si sabes lo que te quiero decir.
Este tío es un raro. Es que encima antes se le ha caído la cartera y he visto su DNI sin querer. Que no se llama Julián, que se llama Antonio.
Perdona, pero ¿qué coño me estás contando?
¿Quién viajamos? Con Martín Cuervo, con Paul Monen, con Andrea Duro, con Salva Reina, presentando Con quién viajas en Cataluña Radio y en La Finestra Indiscreta. Muchísimas gracias por estar aquí todos a la vez, además, como en el coche, o sea, fantástico.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti, sí.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Pues la verdad es que la primera pregunta que quería haceros es, claro, hay un guión, me imagino que tú, sobre todo Martín, sí que sabes cuál va a ser el tono de la película, cuando la quieres hacer y eso, pero más a los intérpretes quería preguntaros que, claro, ¿cómo se percibe si va a ser o no ese tipo de película? Porque una cosa es el guión, después lo que vemos, lo que vais a hacer, es una película muy distinta en ese sentido.
Yo pienso que una de las cosas buenas cuando llegeixes un guió per primera vegada tens una sensació que és la primera sensació. A vegades t'avorreixes o vas a buscar un got d'aigua, per exemple, o tardes uns dies en llegir-te'l i a vegades el llegeixes tot d'una vegada. En el cas d'aquest guió en concret va arribar i bueno, és un guió que a mi em va mantenir d'una manera pues, molt, o sigui, molt atent. I vaig pensar que era una comèdia que em feia molta gràcia, però també em mantenia en tensió.
Es que yo creo que cada uno en su cabeza tiene una imagen, ¿no?, completamente distinta de lo que va a ser, y obviamente después tienes eso, reuniones con el director que te cuenta y te orienta, ¿no?, y te va diciendo hacia dónde quiere llevar la película, su película, de hecho, su guión. Pero claro, luego también te pasa que te sientas a ver la peli y de repente ves otra peli completamente diferente. En este caso, que además te sorprende y te agrada muchísimo.
Martín, cuando la escribiste, ¿qué pensabas? Porque creo que nace de una experiencia personal tuya, además, bueno, más o menos.
Uh-huh. Sí, sí, está todo basado en historias reales, de viajes de verdad, y la que inspira la película, que es el MacGuffin de la pistola dentro del coche, es una historia que me pasó a mí en un viaje a Bilbao, bastante surrealista. Pero la verdad que a la hora de desarrollar el guión, primero lo que es como nació la idea fue construida como un thriller con todos los puntos de tensión y luego meterle el resto de capas, ¿no? En la capa en la que te pudieses reír de ese thriller y pero sin chistes propiamente dichos, ¿no? E ir construyendo capitas, pues bueno, luego le metíamos sus cositas luego nosotros a nivel fotográfico de western, la road movie, un poco hacer un poquito de mezcla de géneros para que fuese algo diferente. Pero siempre nació de una escaleta súper pensada de que en el minuto 10 se revelara este dato, en el 15 este, en el 19 este, y luego confiar también en que estos buenos actores nos mantuvieran ahí pegados con el ritmo y nos supieran llevar un poco por todo este viaje.
Bueno, esto está bien lo que dices porque la premisa es como muy atractiva, ¿no? Cuatro personajes en un coche, siempre te engancha de entrada, pero lo que es, a veces pasa en estas películas es que dices, ostras, daba para un corto, pero para una película no sé. En cambio aquí es que funciona perfectamente. De hecho, va más la película, sobre todo también a través de los personajes.
Sí, yo creo que es que es el hay mucho sentido de viaje. Empieza con esas conversaciones tan banales que empiezan estos viajes, ¿no? Que son un poco sobre el clima, dónde trabajas, porque no te conoces, y cada vez se van implicando más, ¿no? Y yo creo que ahí ellos van creciendo.
Yo creo que gran parte de como tú bien dices, a priori, cuatro personas en una caja, en un coche, en un habitáculo cerrado, a priori puede decir, me voy a aburrir, ¿no? Pero yo creo que gran parte del mérito, o casi todo, es del guión de Martín y del pulso de él al dirigir, que tenía bastante clara la película y se hace bastante entretenida, aún estando en un habitáculo cerrado.
Hay dos filas, ¿no? Dos y dos, estáis en el coche. ¿Había clanes o qué? ¿Andrea y Paul, hacíais equipo?
Yo no hicimos, ¿verdad? Fuimos los cuatro todo el rato. Estuvimos, nos lo pasamos bastante bien. Yo creo que... ¿No?
Bueno, tú no me caías muy bien, la verdad. Es broma. ¿Qué va?
Hay que decirlo, yo siempre soy la borda de los rodajes.
No, sí, pero sí fue como una especie de BlaBlaCar, sí. También, ¿eh? Porque, claro, a ellos a lo mejor se conocían un poco, yo a no los conocía a ninguno.
No nos conocíamos casi.
Y entonces fue como llegábamos a las 8 de la mañana o cuando te citaran y, bueno, ¿y qué tal? ¿Y viste el partido ayer? Y ¿sabes? También nos sirvió a nosotros, sí, un poco de conocernos y hicimos bastante amistad.
Eso es.
Bueno, es que yo lo pensaba, ¿no? Un rodaje muchas veces tiene que ser una experiencia relativamente parecida en el sentido de quizá no os conocéis, quizá sí, y una experiencia intensa además de convivencia y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿habéis tenido a veces experiencias desagradables también en los rodajes o qué historias os han pasado?
Compañero o compañera que no...
¿Que no te caiga bien?
Que no te cayera nada bien o que fuera muy difícil trabajar.
O que escondiera un arma, que esto estaría...
Sí.
Ya que no está aquí la polvorosa, te imaginas, ¿no?
Vamos a hablar sobre ella.
La polvorosa llevaba una navajilla debajo del pantalón todo el rato.
Y cuando te equivocabas con el texto la sacaba.
No, y es que además, aparte de las que hayan vivido, que seguro que ahora te cuentan, pero es que esta era extrema, porque en ninguna otra película estás todo el metraje, todos los actores juntos todo el tiempo, porque además cuando los planos eran adelante se veía a los personajes de atrás, entonces no, tenías que estar todo el rato, no había de eso que te libras una tarde, un día, no, todo el rato.
Además, por cómo rodamos la película, repetíamos la misma escena todo el día prácticamente, o sea, fue rodado por orden cronológico, pero se repetía la misma escena igual 30 veces, un plano de aquí, un plano de allá, ahora desde fuera de la ventanilla, ahora desde dentro, tal y cual. Entonces, el reto era que estuviera igual de fresco cuando estábamos rodando a las 5 de la tarde que cuando empezábamos a las 8 de la mañana. Y bueno, es un poco lo que... Teníamos que ser generosos también como compañeros y hubo muy buen rollo en ese aspecto.
Yo quería preguntarle a Hugo, a Martín Cuervo, perdón. Si recuerdas tú, ¿cuántas tomas se hicieron en total?
Bueno, es que...
¿Cuántas tomas saber? Total.
Sí. De media incluso.
Creo que un día lo llegué medio a calcular. Porque, claro, es que era como que cogíamos secciones de 6 minutos y hacíamos esos 6 o 7 minutos ahora todo el rato del tirón, ¿no? Desde el general, desde los cortos de cada uno. Y me acuerdo que creo que las hacíamos al día como 40 veces. Multiplica por 15, pues ahí lo tienes, ¿no? Estás en unas 600 tomas haciendo texto. Ellos llegaban a una hora que decían, otra vez, ¿no? Otra vez. Pero claro, era para que eso era un poco para que el espectador no se aburriera, para que la cámara estuviese en muchos sitios, pudiésemos cambiar ahora los laterales para ver una cosa, para ahora los frontales, para que el espectador esté viendo planos todo el rato diferentes y no se sienta ahí. Como un poco...
Eso también nos dio pie también a nosotros a jugar bastante, porque al principio hacíamos los generales y iban surgiendo situaciones conforme iba pasando el día, pues de repente surgían, de repente, ostras, y si aquí digo esto en vez del otro, pues sí, venga, lo podríamos meter, la verdad, se salva o tal, y también lo que puede parecer algunas veces un hándicap, pues lo aprovecha.
O sea que primero Kubrick y después Martín Cuervo, él tiene el récord de planos y esto.
Y además en ese orden, ¿eh? No, salimos de ahí.
Quería preguntar cómo, bueno, a nivel interpretativo sobre todo, todas estas escenas donde estáis mirando los móviles constantemente, etcétera, bueno, ¿cómo se va rodando? Os van indicando, claro, ahora estás leyendo tal, porque sí, siempre lo he pensado, ¿no? O sea, que se va contando.
Sí, bueno, está por guión, porque realmente en el móvil no hay nada la mayoría de veces.
Yo sí que te cuento.
Sí, cuéntanos tú.
Te lo cuento.
Tenían móviles reales. Y eso estaba bien porque a veces tenían que escribir los mensajes reales.
Pero de repente no tenía que llegar un mensaje y Paul le escribía a Ana aún así cualquier cosa para hacerla reír, lo cual pues iba generando momentos de risas en el coche. Así que ya se convirtió un poco en que yo les iba diciendo también les...
¿Cuándo? Porque
para que no se iban a acordar sí. de todo lo que es... Yo les iba diciendo, aquí te llega este mensaje, pon esto, ahora te pones a escribir, escribes esto, ¿no? Un poco eso. Pero sí que ellos tenían móviles reales en el coche, funcionales, para poder hacer el... Y a veces lo escribían ellos y funcionaba.
Y a veces escribíamos el mensaje que no venía muy bien particularmente.
Estas cosas. Yo creo que viene que un punto de la peli es eso, que retrata un poco lo que es la vida actualmente, ¿no? Que tenemos una vida, nosotros cuatro que estamos aquí hablando, cuatro o cinco que estamos aquí hablando, y hay otra vida paralela en el móvil, ¿no? Que además lo dice el propio guión y es una cosa que juega bastante en la película, lo dice el personaje de Andrea, y creo que la gente se identifica mucho en los pases que hemos podido ver con público, la gente se identifica mucho y es otra cosa que tiene buena la peli, es que parece que estás dentro del coche y justo con esos mensajes yo creo que acentúa esa sensación de estar viendo lo que te está llegando al grupo y dices, me está llegando a mí también, ¿no?
O sea... Sí, además es que el público reacciona muy bien a esas partes de la peli, ¿eh? Yo no lo hubiera pensado. O sea, pero no por nada, sino que no sé.
Sí,
pero
estaban sí, muy que... medidos. Yo los mensajes era algo que... Porque era lo que pasó en ese viaje que hice a Bilbao con una militar que llevaba una pistola en la guantera. Yo empecé a escribirme con las chicas de atrás y me di cuenta de que sucedía... Claro, yo estaba adelante y ella me decía, no me dejes coger la pistola que cometo una locura. Y yo, no, claro, no te dejo. Igual me reduces igual en un movimiento, pero yo no te dejo. Y entonces esos mensajes ya me di cuenta de que estábamos allí fingiendo normalidad mientras nos mandamos unos mensajes de vamos a morir, esto es una locura, tal. Y entonces... Esa doble comunicación me parecía divertidísima, pero aún así estaban muy medidos porque los mensajes dan miedo. En el cine son un lenguaje complicado, hay que leer mucho, tal. Y ha sido una sorpresa que viéndolas con público, de repente se ríen en mensajes de escritos que ha sido...
Pero tú no has podido participar mucho de esto, claro, estabas ahí...
Claro, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que yo creo que al final mi personaje es el más diferente, entre comillas, porque quién es normal hoy en día, ¿no? Y yo lo que creo que tiene una falta de habilidades sociales grandísima. Y eso le hace caer en que pueda la gente dudar del personaje. Y lo gracioso es que, claro, que mi personaje se mantiene al margen de esa vida paralela y el público también participa con ello, con el resto de actores y de actrices, ¿no?
¿Con quién viajes? De verdad, una película que distinta, divertida, se ha de ver, muy entretenida. O sea que muchas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Núria, tu m'has demanat la música de Pearl. Sí. És aquesta la música de Pearl. O sigui, sí? És així, la música de Pearl.
Uau, és que, bueno, com la pel·lícula, que sí, és realment sí. Una fosca, estranya...
Dirigida per Elsa Amiel. És del 2018, ens ha arribat molt tard, i és un argument, molt una pel·lícula molt curta, però molt impactant, eh?
Jo feia molt de temps que no veia una pel·lícula tan física i tan animal. Me'n recordo la sortida del passe que dèiem, és que realment és com un animal. Tot és la relació d'aquesta dona. Bueno, expliques...
És una dona culturista, sí. Per tant, una massa humana enorme.
En un concurs de culturistes, en un hotel francès...
És un malson total, la pel·lícula.
Que li apareix un fill per allà, i el Peter Mullen, que és el seu entrenador, que per cert representa que havia estat un
fortut,
un gran, que no t'ho creus massa, perquè no queda gran cosa, diguem.
No, però és veritat que és una pel·lícula on pots sentir la pell, les olors gairebé des de prop. Jo la vaig comparar, que no s'assemblen en res, però aquella pel·lícula del Mickey Rourke, del luchador, no? Aquesta cosa de la lletjó total...
Sí, però al mateix temps és lletja, però fascinant. És
sí.
Maca, també. Hi ha una bellesa dintre d'aquesta lletjó que mostren. I després hi ha un moment en què hi ha està en un restaurant menjant la mare i aquest fill que li ha sortit inesperat, que és brutal, és que sembla una lleona.
Se't guanya.
Sembla una lleona amb el seu cadell.
Més,
no?
Enllà, més enllà de que el panorama que pinta d'aquesta gent i tot això, bueno, posa la pell de gallina. Hi ha aquell personatge de la Serena, que és una amiga del Peter, que està decadent, que ja s'ha fet gran, que s'adona que ja no, res... I que és un personatge d'un patetisme, però d'una dignitat estranya, eh?
Joguines trencades, no?
Sí,
juguetes rotes totalment,
completament,
no?
Completament, completament.
Però de veritat que és molt insòlita, eh?
Pearl, es diu aquesta estrena d'aquesta setmana, que gairebé podríem dir que és la millor pel·lícula que podeu triar per anar a veure aquests dies, si aneu als cinemes, cosa que us recomanem de debò.
encara que no sigui més que per anar a Filmoteca. Una selecció rapidíssima. Mentre sona Manel Camp, a qui dediquen una sessió perquè ha fet 75 anys, i, bueno, una sessió, vàries sessions, no? La muchacha de los globos, ay, de los bragas de oro, El complot dels anells, una altra vegada. No, jo la pel·lícula que us volia recomanar aquesta setmana és de la Sally Potter. Li estan fent un cicle. A mi m'agrada relativament, però aquesta pel·lícula que fan diumenge a 8:15, amb Tilda Swinton fent el personatge de Virginia Woolf, jo crec que aquella pel·lícula que va guanyar el Festival de Sitges, amb aquell home que esdevindrà dona amb el pas del temps, com si fos l'ànsia, per entendre'ns. Exactament, estic parlant d'Orlando.
No cabe duda alguna sobre su sexo, a pesar de su aspecto femenino, que todos los jóvenes de la época aspiran a tener. Y debido a que estamos en Inglaterra, Orlando parecería destinado a que su retrato colgara de una pared y que su nombre apareciera en los libros de historia. Pero cuando él, es decir, yo, llegó al mundo, buscaba otra cosa.
Aquesta música és de Lección de Tango, una altra pel·lícula de Sally Potter, i he de dir que sí, que Orlando és un tema, una novel·la interessantíssima.
I la pel·lícula és molt interessant.
Em va descobrir a Tilda Swinton, sí, que per mi s'ha convertit en una icona absoluta, sí, i la pel·lícula és potser la millor que ha fet aquesta directora. Que...
En tot cas, és la que la va marcar, perquè després Orlando ha fet moltes coses, però cap amb aquesta alçada.
Diumenge a 8:15. Aquesta és la recomanació de Filmoteca. I la de Fenòmena...
Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro.
Ara sí que no sé si és la pel·lícula concurs o no, però no la reconec, eh?
No, és...
Los Sarracenos.
Sí, la fan demà a les 11:20 de la nit i la recomanació meva d'aquesta setmana és The Warriors, Los Amos de la Noche.
Wow. Walter Hill!
La pel·lícula de Walter Hill de l'any 79. Que és una, no diré que estigui oblidada, però sempre és una pel·lícula a reivindicar, que va ser una mica la resposta agressiva, diguéssim, al bon rotllo de West Side Story, i que jo la vaig revisar fa no massa, i és una pel·lícula molt curiosa de muntatge, tenia com unes vinyetes de còmic i així, i bé, jo recomano veure aquesta pel·lícula.
Una altra pel·lícula que Sitges va ser un esdeveniment total,
I curiosament era una pel·lícula que li agradava molt a José Luis Warner,
sí,
que no li pega gens, ni mica, però li agradava molt The Warriors.
Sí, efectivament.
A banda d'això, tenim una mica de distopia amb Soylent Green, Fahrenheit 451, 1984, i a partir de la setmana que ve jo recomano que si heu de veure Dune, l'aneu a veure a Fenomena, per exemple.
Home, clar.
Completament, sí. Per plorar. Ara, això sí, premio al ploranica més important de la temporada, el nostre amic Carles Romero, que torna amb un Rollings a un braç i els Stones a l'altre.
Suposo que altres espais, programes, en fi, derivats, Charlie Watts ja és cosa de la prehistòria, ja està, ja ha passat, és un personatge oblidat i punt. A la finestra no ens resignem a oblidar així com així la gent que ha creat, bé, que ha fet gran tot aquest món que ens estimem del cinema, també de la música, perquè bé, per mi gairebé tot va de la mà. I, per tant, toca un homenatge, encara que ja faci uns dies que ens va deixar, i portem a la persona que més sap del món dels Rolling Stones. Ell realment és la persona que més sap del món dels Rolling Stones, i és el Carles Romero, evidentment. Bona nit, benvingut.
Bona nit, Alfons, què tal? Com estàs?
No sé si estàs una mica recuperat ja o què.
Home, és un cop molt dur, Perdre un Rolling Stone és un cop molt dur. Són d'aquells personatges que sembla que siguin eterns, que m'han acompanyat des que era ben petitet, i realment moment és com perdre quelcom més que un músic, com a mínim en el meu cas, eh?
Sí, hi ha hagut molts morts i sempre n'hi ha en el món de la música, prematurs, sobretot, no? Però aquest impacte, perquè és com el primer mort, diguem, ja comença a ser en edat normal, per entendre'ns, no? D'un grup que era que tots estaven bé, és a dir, que estaven sencers, i per tant, una sensació que s'acaba, comença a acabar-se.
És un realment. Cop de realitat.
Sí, sí.
És un mirar-se al mirall i dir, ostres, realment estem a l'any 2021, fa 60 anys que els Stones volten per la carretera i pel món del rock and roll. Clar, potser és un moment de plantejar-nos-ho, no? Keith Richards deia, no Charlie, no Stones. Veurem què passa.
A veure, la gira seguia en marxa, no? Per això,
La gira segueix en marxa, és un tema contractual, patrocinadors, entrades... És un que els Stones mouen, arrosseguen una quantitat de milions i de gent al darrere que és difícil. De fet, la gira l'anaven a fer igualment, amb Steve Jordan com a bateria substitut, que havia tocat amb algun disc dels Stones, a Dirty Work, etc. Però vaja, el que passarà realment és una incògnita, eh?
A veure què passarà, si segueixen bé, si no segueixen, doncs escolta, bé també.
I tant.
Hem tingut molts anys, moltíssima música dels Stones, i estarà per sempre, a més a més.
I avui el rescatarem, recordarem doncs això, no? Aquesta història una mica de la música i del rock a través de 8 cançons. Charlie Watts va morir amb 80 anys, doncs farem 8 cançons, una per dècada vital, representatives de l'aportació de Charlie Watts al so Stones i a la història del rock.
Jo no sé si és la cançó més famosa del món, gairebé. No sé, és a dir, neixes i ja et saps aquests acords de memòria.
Va, és un ritme de caixa etern, una pagada descomunal amb la seva Gretsch del 58, una bateria, un set mínim que sempre portava, tant amb els seus discos de jazz com de rock. I home, doncs és una cançó salabèrrima, no? Podríem dir. Una cançó que parla de ràbia, de frustració, d'incomprensió, d'incomunicació. Per gravar-la, no sé si et sona, perquè realment té una similitud en la cadència seca, profunda, tribal del Pretty Woman, de Roy Orbison.
Sí, totalment.
Veritat? Doncs ell és qui lidera salvatjament, no? I amb contundència amb aquests cops de caixa descomunals i ferms, aquesta línia temporal abans del famosíssim Hey, 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 that's what I say. Escoltem-ho.
Que m'alegra saber que sabent que sapiguem poc dels Stones comparat amb tu, almenys algun dels temes... Per mi aquest és el millor, el que més m'agrada.
Això és un dels cims compositius de Jagger Richards. És una obra mestra.
Sí, sí.
Mira, tinc la... Bueno, no ho podeu veure, però tinc la pell de gallina.
La pell de gallina, sí,
realment.
Sí.
Bé, Watts es va destacar per definir una base sòlida pels Stones sense importar-li quin estil, no? És a dir, blues, rhythm and blues, pop, música disco, psicodèlia... En aquesta joia anomenada Bishop Burden, després d'aquest riff de guitarra impressionant de Keith Richards, fixa un ritme ple de soul, d'elegància, de sensualitat, donant-li a la cançó un mig temps absolutament gloriós, subtil, sexy, que l'acompanya fins al final d'una forma absolutament brillant. Meravellosa.
Aquesta més.
Aquesta noia pel·li del Vietnam jo crec que no surti, no?
T'anava a dir, és que la sents i et sona al Jim Morrison, més que al rock, gairebé, no?
Sí. És una cançó hiperexplotada, doncs això, sèries, anuncis, pel·lis, relacionades, jo diria, amb tema bèl·lic i especialment amb el conflicte del Vietnam.
Però el tanto que jo la recordo, saps on? Els crèdits finals de Pactar con el Diablo, perquè
ostres, sí,
la pel·lícula de l'Al Pacino i el Keanu Reeves...
Sí.
Clar, el tema del Diablo diable, doncs.
Sí, els Estons i el diable, diguem que van molt de la mà, no?
Sus satàniques majestades,
exacte,
no?
Eh? Exacte, tirant de tòpic, no?
Sí.
Home, és una cançó ple d'obscuritat, de toxicitat, d'incorrecció. La lletra parla de la desesperació d'un home que súbitament doncs, perd la seva parella. Bueno... Watts colpeix amb un profund, intens ritme 4x4 que li dona a la cançó un rerefons inquietant, sinistre. I a diferència de l'estil habitual de Watts, que és molt més subtil, molt més precís, molt més, diguem, al servei de la cançó, en aquest cas sí que la seva participació és cridanera, colpeja, ataca i abruma de manera implacable i primitiva, jo diria fins i tot. Un clàssic absolut.
M'interessa això que has dit perquè, clar, evidentment, a mesura que la música ha evolucionat, no, ens hem acostumat, sobretot, per exemple, a mi, que m'agrada el rock dur, tu que en saps bastant també del tema, doncs els bateries ja a colpejar 40.000 cops per segon, no?, i fer unes autèntiques barbaritats a la bateria, de fet. I com diferencies, a dir, algú que no necessita colpejar tant, però la subtilitat de fer-ho bé?
De fet, una de les coses que sempre Richards diu és que no vam necessitar mai d'un solo de Charlie Watts per a la bon concert a la categoria de mític, no? Sí. És a dir, Charlie Watts ni quan tocava jazz va fer cap solo de bateria. Era un bateria al servei de la cançó, precís, elegant, subtil, no feia una nota de més. Sí, és veritat que el bateria de rock normalment és això, no? Keith Moon, John Bonham, és a dir, la duresa, el cop fort, la rapidesa, la brutalitat sonora. Charlie Watts...
El doble bombo aquest,
exacte,
atornador.
A les antípodes de tot aquest estil, oi?
Després de Beast of Burden, potser et posaria Under My Thumbs. M'encanta aquest tema.
És brutal.
M'embarada molt que sonava un capítol de Nip-Tac i estava molt ben posat, a més a més.
Doncs no el vaig veure, però Under My Thumb és una debilitat personal. M'encanta perquè coincidim molt, amb,
sí, amb
les cançons. Doncs, a veure, Under My Thumb té molta història. O sigui, et donaria per no una secció, sinó un programa. Això, la versió que estem escoltant és del 81 de la gira Still Life. De la gira, del Tattoo You, de l'any 81 del disc Still Life. Una cosa curiosa és que el dia que va morir Charlie Watts es complia el 40è aniversari de l'edició de Tattoo You. Una dada curiosa i macabra, però vaja.
Però també maca, potser.
També maca, sí. De fet, jo recomano aquesta edició que treuran perquè és profusa en material inèdit, serà molt cara, segurament, però molt interessant. Doncs Under My Thumb, aquesta cançó té una història negra al darrere. No sé si et sona el Festival d'Altamont. El Festival d'Altamont va ser un festival que es va fer l'any 69.
Val.
I va ser com el revers fosc, violent, obscur de Woodstock. Seria una mena com aquest Woodstock del 99. Saps aquesta pel·li que s'ha estrenat ara, que és, en fi, una passada, que la recomano?
Que es va desfassar. Home, però clar, si el fas a l'any 69, què ha de passar? Doncs el revers oscur.
Sí, però així com Woodstock va ser, doncs, pau, amor i drogues a granel, aquí, en aquest, drogues aquí també, però la cosa va derivar que el servei de seguretat contractat pels Stones van ser els Hells Angels. Els motoristes.
Els Sons of Anarchy, vaja.
Exacte, i allò va ser un caos.
Home,
un caos absolut.
És que, clar.
Un caos de...
És com apagar un foc amb gasolina.
Exacte. I què va passar? Doncs quan els Stones estaven tocant Under My Thumb, Meredith Hunter, una persona negra que estava a l'escenari, va treure una pistola i va ser apunyalat per un membre de seguretat dels Hells Angels. A partir d'aquí, els Stones, tragèdia, evidentment, confusió, i van deixar de tocar aquesta cançó durant una pila d'anys, fins que el 81 la van recuperar per iniciar tots i cadascun dels concerts de la gira Tattoo You.
Ostres, ara estic pensant que en un d'aquests cameos que fan els Simpsons, moltes vegades sortien els Rolling Stones fent un concert honorífic i acabava amb tants ferits al concert que deien ara hem de fer un altre concert honorífic per les víctimes d'aquest. I clar, segurament era una referència d'això, no sé.
Clar.
Bé, un altre tema on la percussió té importància. És el que deien, please to meet you.
Digues, això ens porta a la pel·li de Jean-Luc Godard, veritat? Sympathy for the Devil, una pel·li inclassificable, estranya, una miqueta peculiar, on combina imatges de la gravació d'aquesta cançó, de la gravació de Bigger's Banquet, l'àlbum emblemàtic del 68 dels Stones, amb imatges dels Panteres Negres, de moviments contraculturals, de protestes contra la guerra del Vietnam. És una pel·li que jo, bàsicament, m'interessa només les escenes d'estudi dels Stones, que crec que són impagables, amb un Brian Jones col·locadíssim i ja, diguem, al marge gairebé del món que trepitjava, no? Impressionant. Aviam, en aquesta cançó, doncs Charlie Watts fa gala d'aquesta versatilitat una altra vegada, no? Ja està molt habituat, perquè venia del món del jazz i les big bands, doncs, a tocar ritmes diferents, ritmes llatins, no? I en aquest cas, doncs, estava familiaritzat amb el mambo afrocubà. I això li va permetre tocar a la perfecció, juntament amb el conguero, quasi Zizorno, a Sympathy for the Devil, cançó que obria, doncs, com deia, l'emblemàtic Bigger's Banquet. Aquesta cançó els va suposar molts problemes, perquè originalment era una balada a l'estil Bob Dylan, per entendre'ns, i van gravar 7 o 8 versions amb ritmes diferents i no sortia, i no sortia, i no sortia, fins que Charlie Watts va provar aquest ritme llatí i li va donar aquest toc satànic, hipnòtic, sinistre, diabòlic a la cançó. I ara, doncs, la coneixem així, i jo crec que és un dels clàssics més absoluts de la història del rock, peça emblemàtica i canònica dels 60. I deixa'm dir, un dels millors solos de la història del rock a càrrec de Keith Richards. Any 65, Get Off My Cloud. Aquest és el cinquè single, arribant al número de les llistes consecutius al Regne Unit, imagina. 5 singles consecutivament arribant al número 1. Aviam, moure la cançó una seqüència de ritmes sòlids, amb adornaments, que bàsicament el que fa és repetir-ho durant els 3 minuts de la cançó. És a dir, durant 3 minuts, Charlie Watts executa el mateix moviment.
El mateix.
I ho fa amb una precisió quirúrgica que desemboca d'una proesa que és mantenir la cançó amb aquest moviment perpetu i electritzant, no? Jo crec que aquí és la demostració més palpable d'un talent atemporal.
Així presentava Mick Jagger a Charlie Watts.
Doncs ara parlaves dels concerts dels Stones. Aquest era un dels moments més macos, quan presentava la banda Mick Jagger, les grans ovacions, Keith Richards, Ron Wood, evidentment, però quan tocava Charlie Watts, realment era impressionant aquests 2-3 minuts d'ovació contínua. I realment, jo diria que Charlie Watts no feia comèdia o no actuava, sinó que realment s'emocionava i no sabia què fer. El veies que es movia, que buscava coses, que se sentia una certa incomoditat per ser protagonista en aquell moment tan especial.
Era un tio humil, bé, està molt bé que el públic percebi també això, no? L'home darrere de la bateria, no?
Exacte.
Que al final no està allà davant, no el pots veure massa, i doncs està molt bé aquest reconeixement.
Un reconeixement que jo crec que passarà a la història de la música. Per acabar la secció, doncs, estem escoltant Losing My Touch, Keith Richards a la veu. Aquesta és una peça d'aquelles ocultes, una joia que surt al recopilatori 40 Leaks del 2002. Sí. És una cançó inèdita que van gravar enregistrant només per aquest disc. I l'he volgut posar una miqueta, doncs, per assenyalar aquesta connexió musical i personal amb Keith Richards. Aquí Charlie Watts, doncs, posa swing, utilitza aquest estil subtil, elegant i discret amb aquestes escobetes, no? Però no tocant jazz, sinó al servei dels Stones. I crec que era una cançó que ens exemplificava molt bé aquesta connexió amb Keith Richards.
Acomiadem a Charlie Watts, sempre un Stone, sempre entre nosaltres. Acaba tu, que segur que ho faràs.
T'estimarem sempre, Charlie, eternament entre nosaltres. Visca els Stones, visca Charlie Watts. Gràcies.
I visca Mikis Theodorakis, que serà el protagonista de l'audiovisual d'avui. Ho vam anunciar la setmana passada, i amigues i amics, amb això li donarem pas, Luna de Miel.
No sé, tiene cara de bailarina, ¿no cree?
Parece olvidarse de que es mi mujer. Y no volverá a bailar más. De todos modos, una bailarina baila con las piernas, no con la cara.
Me parece que usted quiere pelearse conmigo, don Quito.
Para pelear hacen falta dos, don Antonio. Y es usted el que está buscando pelea. ¿Por qué no monta su nuevo ballet?
No he desistido. Lo he aplazado.
Ah. Si lo que espera para montarlo es que mi mujer acepte ser su doña Isabel, su ballet va a sufrir un enorme retraso.
I és que a mi Kestio Drakis, a més de fer Zeta, Fedra, Electra, Zorba el grec, etc., va fer la cançó de Luna de Miel, aquella pel·lícula amb Antonio dirigida per Michael Powell, on Marino Marini cantava la peça d'aquesta manera. Però ens acomiadem, Núria, i Alfons, amb una sorpresa que li encanta al Carles. I és que aquesta cançó, que també li era de Tana Garci, qui la van cantar a la BBC una vegada? Els Beatles. No us ho perdeu. I never knew that a day like today and day before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to?